portem dies parlant sobre la pujada del salari mínim interprofessional, també sobre la reducció de la jornada laboral, i aquesta última setmana el debat ha estat entorn de si alguns dels treballadors que passaran a cobrar aquest salari mínim interprofessional amb aquesta pujada de 50 euros han de tributar o no a la declaració d'Hisenda. També caldrà veure com evoluciona la votació de la reducció de la jornada laboral. Hi ha partits, com per exemple Junts, que ja han dit que no ho veuen amb bons ulls. Per parlar de tots aquests temes, avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i no, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sempre és un plaer.
Quan van pactar la pujada del salari mínim interprofessional, a vostès, els tècnics, els experts, els van avisar de que alguns treballadors passarien a tributar IRPF? Ho sabien o no?
Nosaltres el que plantejàvem a la negociació és que, tal com diu la Carta Social Europea, el 60% del salari mitjà, que és el que ha d'arribar al salari mínim, ha de ser net. I, per tant, el que estàvem plantejant en aquest sentit a la negociació amb el govern és que havíem de garantir que aquest càlcul li donés a la gent de manera neta a les seves butxaques el 60% del salari mitjà. Per tant, el debat que s'ha encetat en aquest sentit penso que és totalment inoportú perquè està malbaratant el que és una de les principals conquestes que estem tenint de la reducció de les desigualtats en aquest país, com s'està mostrant en tots els indicadors d'anàlisi i d'evolució de la nostra economia i del nostre perfil social, no? Estem reduint la pobresa i estem reduint les desigualtats i que aquesta, que és una mesura que és la més important probablement en aquest sentit, estigui ara enredada en aquest debat sobre el final, sobre la capacitat de tributació, em sembla que és inoportú i innecessari. Per què? Perquè el que nosaltres hem de garantir no és, i el que nosaltres proposem no és garantir la via d'estopar el que és el mínim per garantir la tributació de les persones, és a dir, quan hem de pujar l'exempció per poder tributar. Per què? Perquè ens sembla que ens injust. Perquè l'exempció no només afecta les persones que cobren un salari mínim, és un terra que puja per tothom. És a dir, per al que guanya 14.000 euros, però per al que guanya 140.000. I, per tant, és deixar de tributar innecessàriament per un gran volum de persones, la majoria percentualment de la població, que deixarà de tributar per aquest nivell que pugem de l'exempció. El que diem és aquelles persones que cobren el salari mínim interprofessional, que cada cop està més a prop d'aquest llindar per poder estar exempt de tributació, a aquestes persones se l'ha de garantir amb una reforma tributària que no paguin més del que correspon a aquest 60% del salari mínim net. I penso que és allà on hem de plantejar el debat, i no si tributem més, si és més d'esquerra, si és menys d'esquerra, que penso que és una discussió estèril, que no arregla la situació i que, sobretot, si acabem tirant darrere del que és un anhel de la dreta, que és anar descapitalitzant les arques tributàries, no? Intentant que la gent pagui més, menys encara del que està pagant, no només dic les persones que cobren menys, sinó també les que cobren més, doncs penso que ens fem un flaco favor amb l'excusa de l'SMI, no? I penso que l'SMI el que ha de garantir és la gent que cobra menys que no pagui aquest tribut, sinó tothom.
Mm. El problema potser és que el sistema d'IRPF espanyol persegueix i grava molt més les rendes del treball que, per exemple, les rendes de les inversions, de les grans societats, etc., que sovint aconsegueixen pagar molts menys impostos en percentatge que un treballador mig?
El problema és que aquest tipus de debats, no, són tan complexes per la comprensió de la gran majoria que la gent confon en aquest sentit la realitat i el que significa aquest debat, no? I el porten al caràcter ideològic. I és molt més pragmàtic, és a dir, la composició de la riquesa del país, la gent ho entendrà ràpid, del treball tenim el 50% de la riquesa. I del que no és el treball, és a dir, del capital, de l'especulació, de la rentabilitat, d'això, del que inverteix en pisos, del que inverteix en el mercat financer, d'això és l'altre 50. Estem en el, pràcticament, estem parlant d'un 49 i pico i un 51 i pico. En canvi, d'aquesta riquesa que està a mitges, que surt del treball, i la que no surt del treball, quan passem a com contribuïm per mantenir l'estat de benestar social, més del 70% dels ingressos que rep l'estat venen de les rendes del treball. com és possible que els que tenim la meitat aportem més del 70% per contribuir solidàriament a sostenir la salut, l'educació, les prestacions socials. Aquí està la injustícia del model tributari. I per això, quan diguem hem de donar una reforma fiscal progressiva, el que significa progressiu és que qui més paga i qui més guanya, perdó, més paga. I qui més té, més pagui. I no a l'inrevés, no? El que vivim del treball, a dures penes arribem a final de mes. Com per estar sostenint l'estat de benestar social. I, en canvi, els que s'estan forrant cada cop més, doncs estan pagant doncs, pràcticament una tercera part del que li correspon. No? Per tant, jo penso que aquí hi ha molt marge. A més, es dona la paradoxa de que per aquest tipus de model de retribució en el que no grava, en aquest sentit, a qui més té, Espanya, en relació a la comparativa de la resta de la Unió Europea, ingressa pràcticament 6 punts percentual menys de mitjana que els països del nostre entorn. És a dir, al voltant de 50 i pico mil milions d'euros menys que estem ingressant, que no estan ni a l'atenció primària, ni a l'educació, ni a l'escola Bressol, estan a les butxaques d'aquests rentistes, no? Que, com deia, s'estan forrant, doncs, multiplicant els preus de l'habitatge per 10, donant capacitat de beneficis molt per sobre de la retribució dels salaris. Bueno, doncs aquesta és la realitat econòmica del país que penso que obligatòriament s'havia d'encetar un debat perquè aquesta reforma fiscal acabi de corregir el que deia, que si el 50% de la riquesa la tenen els que no treballen, que hi contribueixin com a mínim. Com a mínim el 50% a poder garantir les estructures d'un estat.
Això ho han parlat des de Comissions Obreres amb el Ministeri d'Hisenda o amb el govern amb els socialistes?
Portem anys parlant d'això. És a dir, nosaltres proposant una reforma del sistema tributari del nostre país, portem molts anys intentant incorporar un pas més al caràcter progressiu que ha de tenir el sistema tributari, portem molts anys fent aquesta defensa. El que, clar, topem amb els que són els lobbies del gran poder, topem amb els que marquen també la tendència de les decisions polítiques en matèria financera, monetària, bancària, que, clar, són la lògica de sempre, no? És a dir, el poder i el contrapoder que històricament no, s'ha construït a l'hora de desenvolupament de les societats. Però, bueno, aquesta és la batalla que jo penso sobre la justícia social, en el que alguns l'entenem, evidentment, amb un criteri més de contribució solidària i uns altres l'entenen com una dàdiva, no?, de que jo tinc i proveo perquè pugueu viure una mica millor. I això, evidentment, un sindicat com el nostre no se resignarà mai a intentar arribar a la justícia social per dret, no per concessió.
Ho dic perquè amb qüestions com, per exemple, el salari mínim o la jornada, la reducció de la jornada laboral, sembla que els sindicats s'entenen molt bé i s'alineen molt bé amb el Ministeri de Treball i arriben a acords, però al final el Ministeri de Treball és d'un partit minoritari en la coalició de govern. Uh-huh. No sé si està fallant la comunicació o la relació amb el govern de l'Estat a l'hora de negociar aquests avenços socials.
Bueno, jo penso que qualsevol espai de coalició en què dos partits diferents han d'articular propostes consensuades per poder governar, doncs puguin sortir, evidentment, alguns desencís, no? alguns malentesos, no? I que, evidentment, el que és menys explicable és que sigui això un element, no?, de projecció pública a aquest tipus de diferències que són lògiques dintre d'un govern que es formen dos partits diferents. Això és més qüestionable, no?, que sigui tan públic i aquest renou, no?, que alimenta el debat de l'antipolítica, que és el problema, que la desafecció a molta gent, no?, quan veuen aquests espectacles, no?, de debats, com deia, estèrils i innecessaris, doncs, evidentment, van contra les institucions que són els pilars fonamentals d'una democràcia. Per tant, cuidado, que els hem d'advertir a tothom, no?, que fa política en aquest sentit, que cuidi molt com articula la projecció de les diferències al debat del llenguatge, perquè estan promovent, no?, la desafecció política, que estan afablint les institucions i que estan posant en risc la democràcia. I és una cosa molt important en aquest moment, perquè ho estem veient, no? Només hem de veure el que està passant a l'altre costat de l'Atlàntic, no?, i les decisions que estan començant a prendre des de l'arribada de Trump al govern dels Estats Units, no? El que està en joc ja no és un programa polític, està en joc les democràcies. I, per tant, la democràcia requereix d'una defensa que, com a mínim, ha de tenir un mínim comú denominador, que és un caràcter unitari en defensa de les institucions que estan posades en risc. Per tant, no juguem a posar en risc les institucions. Dit això, nosaltres ens entenem en aquelles propostes, com hem estat sempre, a vegades, en cicles de governs del Partit Popular, ens hem entès amb el Partit Popular, per tant, no és un concepte ni partidari ni ideològic, ens hem entès en funció de les propostes que van a millorar les condicions de vida de la gent. Reduir la jornada laboral és probablement una de les millores més importants que se poden produir en les darreres dècades. I, per tant, reduir la jornada laboral, encara que tingui molt soroll polític darrere, evidentment és una de les línies de treball que va tindre el sindicat. No? L'ha fet en el marc de la negociació, hem estat 11 mesos negociants amb el govern i amb la patronal per intentar articular un acord de totes les parts. La patronal s'ha desapuntat d'aquest acord, no? Ha fet un absentisme, no? de l'acord, tant que parla d'absentisme, s'ha tingut absentisme de l'acord, i hem arribat amb el govern. I ara toca la tramitació parlamentària, perquè nosaltres no som el Parlament, no som la sobirania nacional. La sobirania nacional la té el Congrés dels Diputats i les Diputades, i ha de passar per la tramitació parlamentària. Mobilitzarem el nostre actiu sindical, els treballadors i les treballadores, per fer entendre a tots els partits que aquesta millora la volen 2/3 de la societat. En totes les enquestes sociològiques que tenim d'opinió, 2/3 de la societat està a favor de la reducció de la jornada laboral a les 36 hores i mitja. Per tant, han de saber que si li donen l'esquena a aquesta realitat, han de tenir un cost, han de pagar una factura per aquesta situació, una factura política. I això mobilitzarem en aquest sentit. Per tant, és el motiu, i no amb qui, el que a nosaltres ens planteja arribar i desenvolupar acords. En aquest sentit, la reducció de jornada és un motiu més que sobradament justificat per poder arribar a acord en govern. No?
Clar, però, per exemple, hi ha partits que ja han dit, recordo les declaracions del secretari general de Junts, no?, del senyor Turull, que deia que els catalans prefereixen cobrar més que no pas treballar menys. No sé si això els fa ser gaire optimistes davant d'aquesta negociació que hi haurà al Congrés, que aquesta reducció a la jornada es pugui aprovar.
Els catalans i els espanyols i les espanyoles i les catalanes volen cobrar més i treballar menys. És a dir, això és una lògica que, evidentment, és aplastant. Per tant, que ningú vingui a donar-nos leccions en aquest sentit. És que ja he escoltat dos representants institucionals de Catalunya que diuen el mateix, no? Que no, la gent no vol reduir la jornada, la gent vol guanyar més. No? I el Turull i a Toni Canyete de la PIMEC. No, ja has sentit a tots parlar d'això. Benvinguts a la lògica de la realitat del que vol la gent. Benvingut a la vida normal de la gent. No? La gent vol treballar menys i vol guanyar més. Per tant, no és incompatible pujar el salari mínim interprofessional, per exemple, pujar el salari dels convenis col·lectius i reduir la jornada. Perquè han de tenir en compte que en el segle XXI, que entrem ja pràcticament a la tercera dècada, estem ben mig de la tercera dècada del segle XXI, la incorporació de les dones al món del treball ja és una realitat. Ja no és un element a treballar cara al futur, ja és una realitat. Ja diuen tots els indicadors que el 48,7% de les dones composen el mercat de treball. Per tant, ja estan incorporades plenament. Per tant, el sosteniment de la societat, el concepte de cures que hi tenia al segle XX, en aquest sentit, per acompanyar la revolució industrial del treball en massa i les dones a casa, treball dels homes en massa i les dones a casa, s'ha acabat. Per tant, per curar les famílies, hem de fer una redistribució del temps totalment diferent. I per redistribuir el temps entre homes i dones, hem de reduir el que li dediquem al món del treball. I hem d'augmentar el que li dediquen, sobretot els homes, al món de la casa, al món dels cures, al món de la corresponsabilitat familiar. Per tant, aquesta realitat li han de donar una resposta i ja vindrà, i els passarà per sobre. Per tant, totes aquestes resistències patronals, econòmiques, que monetitzen un canvi social que és paradigmàtic, s'estan equivocant i arrossegant a la societat a un endarreriment que tindrà costos. I tindrà costos, evidentment, que els podem estalviar d'una manera ordenada, pactada, articulada, com normalment s'ha fet en les normes del treball, quan consensuem les parts, en el marc de les empreses, dels convenis col·lectius, l'aplicació d'aquestes tendències i millores. S'anava a acabar el món quan incrementaven el salari mínim interprofessional. S'anava a acabar el món quan incrementaven el número de contractes indefinits mitjançant la reforma laboral. S'acabaria el món si nosaltres intentem engegàssim una protecció social amb una renda garantida o un ingrés mínim vital, perquè això significaria que la gent no voldria treballar perquè tindrien ingressos ociosos, no? Com si la gent de la seva condició surt de la seva mare, no? Com amb ganes de ser un vago. No. O sigui, no s'ha acabat el món. Per tant, nosaltres, la reducció de jornada, li diem a la patronal, a Junts, a la dreta, a tothom que es posi en contra d'aquesta situació, que no li doni l'esquena a l'evolució. perquè la evolució es passarà per sobre. I això és una demanda social molt important que arribarà, i millor que arribi a una condició ordenada, pactada, i que sigui un benefici per tothom, per les empreses també. Aquells que diuen que les empreses petites i mitjanes no són capaces d'assumir un cost laboral afegit per la reducció de jornada, els hi han de dir que tampoc podien fer-ho amb el salari mínim interprofessional, i ens ha demostrat que el tamany de l'empresa d'Espanya i a Catalunya ha crescut, que el número de treballadors mitjans que té cada empresa petita ha crescut. És a dir, han guanyat més empreses, s'han creat més empreses, s'ha creat més ocupació, més de gairebé 1 milió de persones més treballen en les empreses petites i mitjanes d'aquest país, han incrementat de 6,4 de persones de mitjana a 6,9 en aquests darrers anys, i han incrementat els marges de beneficis i la seva productivitat. Pràcticament la productivitat que han crescut en relació al salari que han pagat té un benefici per les empreses del 6,6% en el diferencial d'aquesta bretxa entre salari que han pagat i la productivitat que han incrementat. Per tant, hi ha marge, molt marge per créixer, per tenir beneficis i, sobretot, per repartir-los en condicions, que és el que toca.
Clar, aquí el que també dona la sensació a vegades és que mentre estem debatent una reducció mínima, no?, perquè són 2 hores i mitja a la setmana, ens estem oblidant potser, per exemple, del que deia el líder de la UGT, el Pepe Álvarez, fa uns mesos a Barcelona, que deia que això és només una primera parada, que l'objectiu final és la setmana de 4 dies laborals, no?, i 3 de cap de setmana. No sé si el problema és una mica aquest, si l'objectiu final és aquest, el d'arribar a la jornada de 32 hores i que ens estem perdent en els debats que els interessa als partits de dretes i a les patronals.
No, com tot canvi, com deia, de paradigma social, no es fan de manera disruptiva, triguen anys, no? Quan vam arribar, ara fa 100 anys, no?, a les 8 hores de treball, la vaga de la canadenca eren 8 hores per 6 dies a la setmana, és a dir, que treballaven 48 hores a la setmana. Fins que no va arribar l'Estatut dels Treballadors en democràcia, no es va reduir la jornada fins a les 40 hores setmanals, no?, en règim de 8 hores, no?, de còmput anual. És a dir, són tot un procés de transformacions que han d'arribar, evidentment, paulatinament. Nosaltres, reduir la jornada laboral és una dinàmica constant de la negociació col·lectiva. Ara, l'Estatut dels Treballadors diu que la jornada màxima són 40 hores, però en canvi la jornada mitjana que està pactada als convenis col·lectius a Catalunya és de 38,2 hores. És a dir, la reducció per sota, del que és la jornada màxima legal que tipifica l'Estatut és una dinàmica que se va construint a poc a poc, en el marc de la negociació col·lectiva, en el pacte amb les empreses i, sobretot, en l'aplicació concreta dels calendaris laborals, que és l'important, no el que diu l'Estatut dels Treballadors, sinó el que diuen els calendaris laborals. Quan arribem a les 37 hores i mitja com a màxim legal, nosaltres no renunciem a seguir abordant des de la negociació col·lectiva més reducció de jornada, perquè entenem que el repartiment del treball en aquest moment on la digitalització ha entrat de manera important a les nostres vides i que la forma de treballar i l'organització del treball canvia radicalment, ha de tenir també una fórmula diferent en el repartiment del temps de treball, i per això seguirem apostant per una reducció de jornada, mirant com a les empreses, als pactes, també millorem la capacitat de millores de productivitat, de beneficis de les empreses, perquè ningú s'oblidi. Els treballadors i les treballadores som els principals interessats a que les empreses funcionin, perquè tinguin treball i perquè es paguin més. Per tant, serem corresponsables d'aquestes millores com els empresaris, no?, que es creuen, no?, els avaladors únics del seu patrimoni. No, el seu patrimoni és el nostre patrimoni, sobretot ara, no?, que la majoria de patrimoni dels negocis del món l'articulen les dades que són les nostres, no? Per tant, nosaltres som els principals avaladors d'aquest sentit i seguirem treballant per reduir la jornada, per arribar en un temps, evidentment, mitjà, no?, de mig termini, amb una jornada laboral que estigui més a prop de les 32 hores que no de les 35. Però, bueno, a poc, ara estem parlant de les 37 hores i mitja.
Clar, aquí la sensació, perquè quan els sindicats reivindiqueu, no?, aquestes dades, la majoria d'aquests convenis que estan ja per sota les 40 hores, etc., la sensació per molts treballadors és que això és una qüestió que afecta sobretot a la indústria o en aquells sectors on els sindicats són més forts, potser la funció pública, etc. Però el gran gruix de l'economia actual, que està en el sector serveis, per dir-ho d'alguna manera, sovint no té aquestes condicions tan bones. Aquest és el camí que han de prendre els sindicats? És l'expansió cap a aquests sectors que potser no han estat tan implicats en sindicats i que això fa que tinguin pitjors condicions laborals que no pas la indústria, que tradicionalment ha tingut una forta sindicació?
Evidentment que la terciarització de l'economia, és a dir, l'increment del pes dels serveis a l'economia, està incrementant els nichos de precarietat en aquest sentit. No només de precarietat laboral, també de precarietat econòmica, no?, en el model d'empresa. Per tant, és una tasca que hem de desenvolupar. Però el model sindical que tenim al nostre país ja ve donant respostes a aquest tipus de sectors des de fa molt temps. Hi ha models sindicals que s'articulen vinculats a l'afiliació i la negociació col·lectiva, que només afecta els afiliats al sindicat, no?, en cas del Centre d'Europa, que incrementa molt l'afiliació però deixa grans forats, no?, de cobertura de drets a molts treballadors i treballadores que no estan en aquest tipus d'empresa. Nosaltres no. Nosaltres tenim un model sindical en què nosaltres hem plantejat en aquest país que la representativitat majoritària, que en aquest cas la tenim Comissions Obreres UGT, ha d'abastir la cobertura de drets a tota la classe treballadora. De fet, nosaltres signem convenis, no?, amb una taxa d'afiliació d'un 10% que tenim entre els dos sindicats, no?, del conjunt de la població assalariada, signem convenis per al 93% dels treballadors i les treballadores. Tenen cobertura de drets gràcies, no?, a aquest model de poder abastir el dret universal a l'aplicació dels convenis col·lectius que pactem. Per tant, aquest model, per mi, és un model que funciona, i funciona millor que uns altres, perquè com a mínim hi ha mínims drets col·lectius que estan articulats en els convenis col·lectius. Què passa? Que el conveni col·lectiu és millor o pitjor en funció de la força organitzada. Per tant, hi ha sectors que el tipus d'empresa ha facilitat millor organització i tenen millors condicions de treball. Hi ha sectors que és més difícil aplegar la gent darrere de les reivindicacions, no?, en aquests sectors de serveis, i sobretot els serveis que estan vinculats a l'atenció a les persones, siguin serveis d'oci com l'hostaleria, la restauració, o serveis de salut o de dependència, com és el cas, no?, d'aquests sectors de cures, no? Són els sectors que són més difícils d'organitzar i, per tant, tenen unes condicions més precàries. Si ho traspassem això de la reducció de la jornada, per això és tan important que la jornada màxima legal tingui una reducció, perquè això arriba a tothom de manera directa. Si ens fem cas, com diu la patronal, no ho fem només mitjançant la negociació col·lectiva, patiran aquestes persones, no?, les conseqüències de no estar ben articulades i més dificultats per poder negociar la seva reducció de jornada, igual que si passa amb els àmbits dels salaris, no? Per això, pujar els mínims, no?, els llindars que tenim de mínims i terres per garantir drets a la societat, no?, als treballadors i les treballadores, doncs està reduint les desigualtats, perquè aquest tipus de sectors, que són més precaris, estan tenint un increment gràcies al diàleg social i la concertació entre governs, sindicats, en alguns casos la patronal, no?, però no en tots els casos, no s'ha incorporat, perquè la patronal té una clara visió del que significa exercir com a agent social, no? Si no és capaç d'exercir de lobby a la vegada, és més difícil que s'incorpori a les acords, és a dir, si rep diners del govern, com és el cas dels CERTOS, doncs aquí arriba l'acord. Si no rep diners del govern, sinó que ha de posar-los perquè ha de sortir del seu negoci, no?, que és el salari mínim o de la reducció de jornada, no vol acords, no? Bueno, doncs aquí també hem de fer un plantejament, quin missatge li dona en aquest cas la patronal a la societat del nostre país.
Que, de la manera que ho explicava, sembla que siguin els treballadors d'aquests sectors els responsables de no estar organitzats, sindicats.
No. És que és molt difícil. És a dir, quan jo treballo a l'atenció a domicili i vaig de casa en casa i el temps que li dedico al treball s'està pràcticament portant tot el meu dia perquè em donen horaris partits, començo pel matí, he de caminar, agafar el metro, anar-me a una altra llar i segueixo per la tarda, és impossible que tingui relació amb altres persones. Per tant, és molt difícil que s'organitzi. Jo no els faig responsables, no? Digo, el context en el que treballen fa molt difícil organitzar-los. Igual que a nosaltres fa molt difícil contactar amb ells. És a dir, no tenim suficients persones per anar darrere d'aquest tipus de trànsits, no?, que fan aquesta gent per poder dir-li, oye, mira, aquí tens una companya que fa el mateix, podem juntar-nos les dues, intentar fer una representació legal, que tindràs aquests drets. O sigui, és molt difícil arribar a tota aquesta gent. No, jo no els faig responsables, ni molt menys. Treballen una situació de condicions que és molt més difícil que juntar-se en el menjador d'una fàbrica i aplegar ahir a 70-80 persones i dir-los en una intervenció quines són les coses que està plantejant una empresa. No? Això, evidentment, és molt més senzill. Per tant, no té una responsabilitat individual estar més o menys organitzat, sinó que, evidentment, són les condicions, com tota la vida. Mm. O sigui, són les condicions, no, del context que determinen també la teva participació a la societat. I per això hem de millorar d'una manera política i concertada les condicions materials de tota aquesta gent que està patint les conseqüències de la precarietat d'aquest tipus de treball. Mm. Per això, per exemple, les cures, estem demanant un sistema nacional de cures que tingui una inversió pública suficient perquè tota aquesta precarietat que està al voltant de les cures, no, de la dependència, doncs acabi ja d'una vegada, no? Per exemple, no? Això arreglaria una part important de la precarietat en el món del treball i sobretot de les condicions de desigualtat a la societat.
Li preguntava perquè no sé si des dels sindicats s'ha fet alguna cosa malament o s'ha fallat d'alguna forma als treballadors per no arribar a tota aquesta massa de treballadors, a tot aquest sector terciari que ha quedat una mica despenjat de tot això.
Segur. El sindicat no ha estat suficientment proactiu a l'hora d'interpretar bé tota la terciarització de l'economia. És a dir, tot l'increment del sector serveis ha requerit un canvi radical de quin és el model organitzatiu del sindicat per poder girar les seves propostes i recursos cap a aquest tipus, no, de sectors que s'estan, bueno, mostrant que som conformats per la majoria de la classe treballadora. Estem fent, no, aquest tipus, jo penso, amb una velocitat més a poc a poc del que està fent el propi món del treball. La digitalització té un ritme vertiginós, probablement per intentar també plantejar, igual que deia, la responsabilitat individual, no, de les persones que no poden organitzar-se, no sé si hi ha cap institució, organisme o espais de la societat que hagi estat capaç de seguir la velocitat del canvi, no, d'un procés disruptiu com és l'arribada de la digitalització i la intel·ligència artificial a les nostres vides. És a dir, jo penso que tothom anem darrere, no, i ningú va al capdavant, i si no, mirem el que estan fent, no, els grans magnats tecnològics que estan superant fins i tot els sistemes, no, democràtics, és a dir, estan superant-nos per sobre. Per tant, en descargo, no, també d'aquesta situació, és molt difícil anar a la mateixa velocitat per poder acompassar-se amb aquests canvis que està produint en el món del treball, aquesta nova realitat de l'organització productiva, no? Per tant, sí, és a dir, clar que tenim responsabilitats i estem fent un esforç important de superar les nostres resistències, de modificar els nostres murs organitzatius interns perquè puguin capilaritzar en aquest tipus de sectors i treball. Tenim algunes fites que són molt importants. Eh? És a dir, nosaltres hem estat capaços d'organitzar les treballadores de la llar, és a dir, en el si del sindicat, quan encara no tenien ni reconeguda la seva condició de relació laboral a l'aplicació del conveni de la OIT, no, del 189, que li donava dret com un treball regularitzat. Nosaltres hem fet la primera vaga de Glovo a Europa. Comissions Obreres a Barcelona, en l'agost del 2021, va convocar una primera vaga dels treballadors i les treballadores de Glovo. És a dir, hem fet incursions en aquest model, evidentment, que han estat de referència i ens han ajudat, però sí, jo penso que anem una mica tard, no? Del que realment necessita, en aquest cas, aquest tipus de proposta de sindicalització de la classe treballadora d'avui.
Mm. També, perquè abans parlàvem de... Al principi, vostè destacava les bones dades de la reducció de la desigualtat, de les millores salarials. Clar, la sensació al carrer és que a l'Estat els grans indicadors econòmics estan en positiu, mostren creixement, la situació econòmica està molt millor aquí a Espanya que a França, a Alemanya, però la sensació de la gent és que l'economia no acaba de funcionar, que el sou no arriba per pagar el lloguer, la compra, etc. Clar, hi ha com una distància entre aquestes xifres positives i la realitat de la gent. No sé si aquí hi ha un fet real de que les dues dades van per separat o és una percepció de la gent davant d'aquests discursos que, com deia vostè abans, de l'antipolítica?
No. A veure, hi ha un factor, evidentment. Nosaltres avui mateix he entregat un informe per fer la valoració de situació de l'últim Consell Nacional i feia aquesta reflexió en l'informe a la nostra organització, que deia que se donen dos factors. Un, que és el real i empíric. El que tu deies, és a dir, les dades de la macroeconòmica estan determinant un creixement que evidentment és exponencial a la comparativa a la resta dels països, no? Fins i tot a nivell mundial, estem de referència com a creixement. El 3,2% ha crescut el producte interior brut a Espanya, 3,6% a Catalunya en el 2024. Això és xifres que fins i tot en èpoques de la bombolla immobiliària fins i tot no arribaven, no? Per tant, són xifres que són històriques. Però clar, la gent té un problema de la composició de la seva situació econòmica. Està la microeconomia. I nosaltres sempre diem que nosaltres hem de mirar la microeconomia, perquè són la nostra gent, la classe treballadora, actua a la societat. I la microeconomia, com tu deies, està llastrada per dos factors que han castigat els increments salarials que s'han pactat en aquests darrers anys. Perquè s'han pactat increments salarials fins i tot per sobre de l'IPC. Però clar, és que el propi IPC es composa d'una sèrie d'indicadors que no tots afecten a la realitat econòmica de les famílies. Perquè no hem pogut controlar el preu alimentari en plena crisi de la inflació, que s'ha disparat i ha fet pràcticament fallida la majoria d'economies familiars, l'ha fet fallida, i el preu de l'habitatge que està totalment disparat i que evidentment s'ha configurat ja com un accés pràcticament impossible per una part importantíssima majoria de la societat. Aquests dos factors determinen la consciència de la gent, perquè són les seves condicions materials primeres. Tenir un sostre on poder viure i tenir la suficient capacitat per poder alimentar a la família. Si aquests dos factors fallen, la percepció de la ciutadania no és simplement un procés de soroll polític, és una realitat empírica. I si aquí, a més, hi ha un procés de soroll polític que alimenta contínuament amb coses que són empíriques i amb coses afegides que no són tan empíriques per poder conformar un estat de la societat de desencís, de desesperació, de resignació, que és el que volen molts, que la gent ens resignem a canviar la realitat, no? I que caiguem amb aquest tipus de discursos, no? Populistes, ja vindré jo i te protegiré, no? I encara que sigui canviant el sistema, no? Que és el que molta gent jove ha començat a incorporar com, bueno, com una possibilitat real, no? Segons les enquestes dels darrers mesos que estem visquent, no? Estem veient, doncs veiem com la gent jove compra aquest discurs. Però clar, està sustentat en una part que és empírica i que nosaltres li hem de donar resposta. Per això, regular l'habitatge en aquest país és primordial, és una de les primeres prioritats que ha de tenir qualsevol tipus d'administració pública. I controlar els preus dels aliments, sobretot en la xarxa de distribució, on hi ha alguns actors que s'estan forrant a beneficis del que se paga a peu de camp al que s'està pagant en un supermercat, enmig hi ha alguns que s'estan forrant. Regular això no és bolivariano, regular això és justícia social. O sigui, no podem nosaltres pagar el que s'estan arruïnant els pagesos i la pagesia, evidentment, al nostre país, i nosaltres pagar-ho perquè s'estiguin forrant uns quants. Per tant, aquí hi ha un element d'intervenció que hem de perdre complexes com a administracions i intervenir per garantir que la gent pagui el producte alimentari a un preu just en funció dels seus ingressos, de les que és la renda mitjana que té la ciutadania, dels salaris que hi cobra, no? Per tant, aquí s'ha d'actuar si volem que aquestes xifres macroeconòmiques canviïn la percepció de la societat, si no, evidentment, la societat està patint les conseqüències de la microeconomia.
Aquí, per exemple, l'habitatge hauria de passar a ser un dels camps de batalla dels sindicats, o dit d'una altra manera, que hagi aparegut un moviment com el sindicat de llogateres és una derrota, d'alguna forma, dels sindicats tradicionals?
Això és una victòria, precisament, perquè nosaltres no podem intentar ser el paraigües de totes les reivindicacions socials del país. El que tinguem nosaltres en aquesta condició sociopolítica no és que nosaltres ho fem tot. O sigui, nosaltres hem de donar respostes a tot. Nosaltres el que hem d'intentar és fer un procés unitari de la societat on la societat tingui espais d'articulació i d'organització pròpia. I nosaltres estem molt feliços, i així s'ho van transmetre a la sindicat de llogateres, de que el seu èxit reivindicatiu i mobilitzador hagi articulat una part important de la societat, en aquest cas barcelonina sobretot, però també catalana. És a dir, nosaltres volem que les federacions de veïns, que els moviments cristians, que les associacions d'entitats per l'habitatge, l'entitat per la defensa del planeta, és a dir, per la transport de la mobilitat sostenible, que totes aquestes entitats tinguin una articulació forta, perquè és la manera de caràcter transversal, d'una xarxa d'acció, d'activisme, puguem realment arribar a elements de qualitat en la justícia social. Per tant, no, ni molt menys. Nosaltres no podem ser el pal de palla de tot, ni volem ser el pal de palla de tot. Evidentment, nosaltres, l'habitatge és una de les principals reivindicacions que incorporem ara, i ens posem a disposició d'articular totes aquestes majories. Ara hem fet fa un poc un anunci d'unes mobilitzacions a les properes setmanes, no, a que és una entitat, una xarxa d'entitats de Catalunya, no, que li diguem la Crida per l'Habitatge, en el que vam anunciar l'altre dia un manifest on plantejaven encetar mobilitzacions. És aquesta, jo penso, la via d'articular la societat, no que hi hagi un actor unívoc, no, que ha de fer-ho tot, perquè penso que aquestes coses tan verticals mai funcionen i sobretot som perecederes, no és la solució. Per tant, sí, molt content que aquesta reivindicació s'hagi obert camí.
Parlant d'habitatge i una mica com a símptoma del que passa, avui el diari Ara explica que l'Ajuntament de Barcelona, el govern de Jaume Collboni, perdonarà multes milionàries a totes les promotores immobiliàries que no van complir amb la reserva del 30% d'habitatge protegit a la capital catalana. Quina és la relació amb el Partit Socialista? És a dir, sovint té aquest discurs d'esquerra, però després amb les seves polítiques fa qüestions com aquesta, no? O retirar les multes a les immobiliàries. Penso, per exemple, a la Generalitat, retirar el teletreball a part de la plantilla dels funcionaris de la Generalitat. No sé si el diàleg amb el Partit Socialista és sempre tan fluid com s'entén o com es dona a entendre?
Per part. Primer l'Ajuntament de Barcelona i les decisions sobre els promotors. Jo confio que no acabi perdonant aquestes sancions als promotors que han incomplert la llei. Aquí la llei, el Partit Socialista pot estar més còmode o no amb ella. La va pactar aleshores amb el govern dels comuns, va ser part, per tant, de la promoció d'aquesta llei, i que el seguiment i l'aplicació d'aquesta llei no ha tingut els efectes que es volien, però potser hem de pensar que no haver incentivat els promotors mitjançant les sancions per incompliment que s'han produït, potser també té una causa de perquè no hagi funcionat bé aquest tipus de proposta, no? Per tant, nosaltres li reclamarem que tota aquella gent que no compleix la llei acabi tenint les conseqüències que estan tipificades en la pròpia llei. I això no passa per perdonar ni amnistia en aquest cas, no, els promotors en aquest sentit, i estarem al costat de totes les entitats que evidentment reivindiquen, i penso que també dels grups municipals que reivindiquen que el govern compleixi amb la seva obligació, que és fer complir la llei. Segon, avui mateix signarem un pacte amb el govern de l'Ajuntament de Barcelona, els agents socials, amb un espai que van crear l'any passat, que és la taula del diàleg social de la ciutat de Barcelona, en el que tenim tres declaracions de treball. Una per l'habitatge, una altra per la mobilitat sostenible i una altra per la formació i la requalificació professional dels treballadors i treballadores a Barcelona, perquè volem que la gent que viu a Barcelona treballi a Barcelona, no? Bueno, aquest pacte, no, aquesta declaració, que és una agenda de concertació, és a dir, té tot un seguit de propostes, vull recordar ara de memòria com a mínim 12, propostes concretes per fomentar el que és l'accés a un habitatge públic i regulat, que té com a principal factor de palanca la pròpia llei d'habitatge de nivell estatal. Clar, això ha d'anar de la mà de que aquestes coses que estan articulades en la normativa municipal es compleixin, i en aquest cas li demanarem al govern municipal que faci complir la llei amb els promotors i aquells que han incomplert la llei que tinguin les sancions que tipificava la pròpia llei. L'altre que me plantejaves, que era el diàleg amb el Partit Socialista, sí. Bueno, el Partit Socialista té una ànima socialdemòcrata en el que van incorporar des de fa un temps ja algunes dècades, no? Èpoques de Tony Blair, no? A nivell europeu, van incorporar també algunes faccions liberals de l'economia. I estan en aquesta ànima entre el liberalisme econòmic i la socialdemocràcia, no, que és aquesta mena de protecció, no, social. Bueno, aquí hi ha algunes diferències, per exemple, amb una organització com la nostra, que té, evidentment està molt lluny de les polítiques liberals econòmiques, no, i sempre tenim algunes contradiccions, però el bo de tot això és que ara el que estem fomentant des del govern, des del sindicat, és que la suma de les esquerres, és a dir, sí, el vehicle per poder acabar de conformar les transformacions i reformes que necessita el país. Reformes progressistes i que redueixin la desigualtat i que siguin incrementar que l'accés al dret a la majoria, una majoria articulada. No? I aquí estem fent una crida que, davant de l'ofensiva reaccionària que s'està promovent per al conjunt del planeta, no arribi a consolidar-se i d'arribar a agafar també les institucions de manera definitiva, ni a Catalunya ni a Espanya, cal conformar tota una aliança de progressista, d'esquerres, de tots els matisos que té aquesta esquerra, per poder donar-li respostes, com deia fa una estona, no? Per defensar la democràcia, no per defensar els programes. O sigui, ara hem de defensar la democràcia. Per tant, tot el que puguem articular amb el debat, per la via del consens i després de l'acció, política i concertada, política ells concertada amb els agents socials i la societat civil, fer-la partícip a la societat civil d'aquesta realitat, segurament serà el millor dique, no, de contenció d'aquestes polítiques neofeixistes que s'estan incorporant a les institucions i que estan canviant de manera radical, i si no, que s'ho diguin a totes les persones migrants dels Estats Units que estan en pànic sense sortir de casa, o a totes les persones en condició LGTBI o les dones en aquest sentit, que li tornen a fer un plantejament de retrocés dels seus drets que han avançat en aquests anys. És a dir, canvia la configuració social. No és només són titulars dels diaris, és que pot canviar radicalment la vida de la gent. Uh-huh. I això és el que hem d'intentar aturar amb una suma, no, d'esforços i d'energies, totes les esquerres, les polítiques i socials.
Ara que parlava de diàleg, quin és el diàleg ara mateix de Comissions Obreres de Catalunya amb Carles Puigdemont?
Bueno, tenim en Junts per Catalunya. Nosaltres hem tingut, fins i tot, ara fa ben poc li he passat documentació del que eren alguns informes del sindicat per veure quin és l'impacte que té actualment la situació socioeconòmica en el marc de la PYME, perquè puguin valorar també amb indicadors i amb dades, no, el que és la incorporació de la reducció de jornada, tant que li preocupa, no, que ens manifesta que ens hi preocupa, quin impacte tindrà la petita i la mitjana empresa. No? Bueno, doncs totes aquestes dades que donava abans se les hem passat articuladament, tinc reunions amb Turull de manera habitual, amb normalitat, és a dir, és un accés obert que tenim des de fa molt de temps i continu. Bueno, evidentment, pensem de manera diferent en moltes coses, no? En Junts per Catalunya, ells tenen un model econòmic que divergeix molt del que nosaltres apostem i defensem. Si abans hem sentit que parlava jo dels tributs i sentim a Junts per Catalunya parlar dels tributs, no, de la forma tributària, evidentment estarem a les antípodes. Però bueno, el que nosaltres volem és tenir la capacitat de poder dialogar i concertar amb tothom, perquè si no et poses d'acord amb el contrari és molt difícil que n'hi hagi consensos en ningun sentit. I nosaltres estem molt acostumats. Nosaltres estem acostumats a cada conveni col·lectiu posant-se d'acord amb el nostre contrari, que és, en aquest cas, pensen radicalment diferent a nosaltres, que és la majoria d'empresaris, no tots. Hi ha alguns empresaris i empresàries que pensen més a prop del que pensem nosaltres, però la gran majoria pensa de manera diferent i es posem d'acord contínuament. Per tant, t'has de posar d'acord qui sigui.
Però estaria disposat, per exemple, com va fer la UGT, anar a Brussel·les, a Bèlgica, a reunir-se amb Puigdemont, si això ha de facilitar un acord amb Junts per la qüestió de la jornada laboral?
Però és que no penso que vagi d'això. És a dir, l'acord no dependrà de que jo vagi o no a veure Puigdemont. Per tant, a Puigdemont no tinc cap problema de veure'l, fins i tot d'anar a reivindicar que aquesta persona havia d'estar allà amb nosaltres, perquè hi ha tot un procés de resistència judicial per poder aplicar una llei que ha sortit del Congrés dels Diputats i les Diputades com la llei d'amnistia. I, per tant, el que és la voluntat de la ciutadania que s'ha expressat en el Congrés dels Diputats i les Diputades està trobant aquests mecanismes, no, de resistència judicial, per dir-lo d'alguna manera, per fer aplicar la llei. Per tant, jo no tinc cap problema que realment tingui reunions presencials amb Puigdemont. El que hem de plantejar és quin sentit té anar a Brussel·les, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, i amb quin motiu concret hem d'anar a Brussel·les per fer una reunió presencial que no puguem fer de qualsevol manera. Per tant, s'ha de donar les condicions, no, del sentit i l'objectiu i la causa que al final pues promogui una reunió en aquest sentit, no tinc cap problema. El que passa que, clar, és a dir, no crec que sigui, com no ha estat així, no? La visita de Pepe Álvarez i Camil Ros a Brussel·les no ha determinat un vot favorable de Carles Puigdemont ni de Junts per Catalunya a la reforma laboral, perquè no depèn d'això. No perquè no hagin pogut fer la feina, sinó perquè no depèn d'això. Depenen altres elements que jo penso que hem de posar damunt de la taula. I parlar amb Junts per Catalunya es pot parlar com a qualsevol organització política. O sigui, jo de la reducció de la jornada no estic parlant amb Oriol Junqueras o Salvador Illa. Estic parlant amb la gent d'Esquerra Republicana que porta els temes de treball o a la gent del PSC que porta els temes de treball. Les organitzacions són organitzacions, no? I per tant no... S'ha fet tota una notícia en aquest sentit des de la visita de l'UGT a Brussel·les, però que penso que no és un problema ni de veto. Jo no veto a tenir una reunió amb Carles Puigdemont, no tinc cap problema, i torno a dir, m'encantaria poder tenir-la allà a Barcelona d'una vegada, i si hem d'anar-hi a Brussel·les per reivindicar que estigui a Barcelona, aniré perquè penso que és de justícia democràtica, i per tant és un debat que, bueno, han de donar-li utilitat. Com deia abans, els debats estèrils no aporten ara gran cosa a la situació.
Senyor Pacheco, ja acabem, però estem davant d'un tancament d'etapa a Catalunya del seu liderat de Comissions Obreres. No sé si ara la qüestió és si torna a l'empresa, si posa rumb a Madrid, si com els seus antecessors s'anirà al Parlament. Quin és el camí?
Bueno, de moment tenim que acabar un congrés, que primer té la primera etapa el dia 9, 10 i 11 d'abril a Barcelona, que és el Congrés de Catalunya, on jo, evidentment, ja he manifestat que no presentaré la meva candidatura a la reelecció a la Secretaria General. I després tenim un altre congrés, que és el fi del cicle congressual que tenim al nostre sindicat, que és el Congrés Estatal, que es desenvoluparà en Madrid en el mes de juny, al voltant del 19 de juny, que tindrem aquell congrés. A partir d'allà, jo he de prendre decisions. O en aquell procés congressual, bueno, el sindicat entén que jo puc tenir algun paper a jugar en l'organització, doncs ho valoraré. O, si entenc que no cal que jugui cap paper, cap problema, fins aquí estàs feliç, més feliç que mai. Sempre he dit que ha estat una de les experiències més meravelloses de la que he pogut gaudir i que donaré gràcies tota la vida als meus companys i companyes que m'hagin pogut donar-me accés a la finestra que et permet veure des d'una talaia una Catalunya que probablement no hagués vist mai, en aquest sentit, aquesta Catalunya plena, no? Des d'una mirada com la que pot tenir des de la Secretaria General de Comissions Obreres, i per tant m'aniria a la meva empresa, que tinc empresa que malauradament no és amb la que vaig començar la meva Secretaria General, que era la Nissan, que va tancar en el meu mandat a la Secretaria General, però sí amb una de les empreses que es van reduccionar a la Nissan, que jo vaig fer la meva opció de reincorporació quan em pertocava per la llista que va pactar el comitè d'empresa, que per tant, ara que estic en situació d'excedència, si he de tornar a l'empresa, cap problema. D'allà va sortir i d'allà tornaré. Jo he de guanyar-me les genties, saps? No tinc l'opció de viure de rèdits.
No sé si, perquè clar, tornaria en una empresa de cotxe elèctric, amb tota la qüestió d'aranzels, tot això, no sé si, perquè hem parlat molt de l'impacte que poden tenir els aranzels a nivell empresarial, d'exportacions, a nivell de treballadors, això ho estan treballant, de l'impacte que pot tenir, si pot comportar tancament,
encara
reducció...
Encara no, perquè és més difícil que calcular l'impacte de l'ocupació que l'impacte de la facturació, perquè les empreses han de mirar quin percentatge cadascuna d'elles està afectada per aquest tipus de mercat que estigui afectat pels aranzels. O sigui, pot tenir una empresa que estigui exportant a un altre indret del món el seu 80% de la producció i, per tant, només els afecten un 20%. Un 20% de la seva facturació pot ser molt, però en termes productius, a lo millor, com que estan creuats en línies de producció compartides, a lo millor no té un impacte d'ocupació tan important. No és molt més complexa de calcular a l'impacte de l'ocupació, però evidentment tindrà. No hem de ser naïfs, no? És a dir, si al final aquesta política comercial acaba afectant un decrement de les demandes i, per tant, un decrement de les vendes, això tindrà un impacte, evidentment, a les empreses i a l'ocupació i, per tant, hem de mirar com resolem aquesta sobirania estratègica productiva, no? que Europa ha de garantir, donar una resposta articulada, i això no va de que cadascú pugui trobar la solució pel seu compte dels estats membres, sinó aquí va d'una resposta articulada de la Unió Europea, no? És a dir, l'ofensiva a Trump ve a canviar l'ordre internacional, i si no volem que el canvi de manera radical i estructural per molt temps, és a dir, Europa ha de jugar un paper com va jugar ja al seu moment i ser referència d'allò més que només sigui la competitivitat i l'economia, no? Europa ha estat referència per un model de protecció social, per un estat de benestar social fort, no? I que un sistema de protecció i de seguretat a les persones que s'ha mostrat exitós perquè des de fa gaire, bueno, des de la sortida de la Segona Guerra Mundial, a l'Europa de les guerres no ha tornat a estar en guerra, tret de dos punts molt concrets, que va ser el Balcànics i ara a Ucraïna, no? Però pràcticament l'Europa de les guerres no ha estat en guerra des de la Segona Guerra Mundial. Per tant, és un model que aquest estat de benestar social que haurien de cuidar molt i de protegir molt, i per tant aquesta és la característica, l'ADN d'Europa que ha de defensar en aquest moment, no?
Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per aquesta xerrada tranquil·la.
Fem una breu pausa i tornem ja amb la tertúlia. No marxeu.
Ràdio Estel.